Passen 6 minuts al punt d'un quart de 10 del matí. Durant els propers minuts de ràdio volem parlar de periodisme, però també volem parlar dels Estats Units. Ens acompanya des dels estudis de Cuga.cat, la que fins aquest estiu era corresponsal de Catalunya Ràdio a Washington, la Cèlia Cernadas. Amb ella volem conversar no només de periodisme, sinó també de l'actualitat dels Estats Units. Cèlia, bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
Molt bé, i tu, com estàs?
Jo bé, intentant encara aterrar fa poc que vaig
arribar. En gel·lac encara, no? Una mica?
Sí, encara em dura, s'està allargant això.
De fet, tu vas estar corresponsal a Washington per Catalunya Ràdio, Catalunya Informació, les emissores de la corporació, des del 2015 fins, aquest estiu, fins al juliol,
eh? Sí, a finals de juliol, principis d'agost, sí, exacte.
D'entrada, l'experiència, què tal?
Molt bé, la veritat és que molt bé. El que passa és que hem de tenir en compte que he estat als Estats Units en 2 anys molt densos d'informació, amb molts canvis, òbviament. M'ha enganxat una mica l'últim any de Barack Obama, totes les primàries, la victòria de Donald Trump i els 6 primers mesos de Trump a la Casa Blanca. Per tant, no m'he avorrit, vamos,
ni un segon.
Sí.
Escolta, aquest canvi, o sigui, aquest canvi de passar del darrer any d'Obama, primers 6 mesos de Trump, clar, tu com a corresponsal d'un mitjà de comunicació, en aquest cas a Catalunya Ràdio, com ho vas viure? O sigui, no només com a corresponsal, sinó també com a persona que vivia als Estats Units.
Clar, ha estat una experiència, sobretot la feina més difícil d'un corresponsal, penso jo, és evitar traslladar els esquemes mentals, polítics i socials que tu tens del teu país en el país on vas a viure, no? Llavors, aquest és el risc també que a l'hora d'analitzar els fenòmens que estan passant en el país on has anat a viure. I per tant, per mi analitzar el que era el final d'etapa d'Obama, amb el que havia suposat la victòria d'un president afroamericà als Estats Units, un balanç que era positiu però també amb ombres, tot el procés de primàries, que va ser molt accidentat, molt imprevisible, la victòria de Trump, a evitar caure en la temptació de ridiculitzar el personatge, perquè no seria just, perquè molta gent el va votar. En fi, tot això és un esforç per un periodista estranger que acaba, o sigui, va ser arribar i moldre. Doncs per mi era, sobretot, intentar copsar el perquè d'aquesta victòria i el perquè d'aquest ascens fulgurant d'un polític tan atípic, en realitat que no és un polític com és Donald Trump, no?
Tu vas poder viatjar, suposo, arreu del país o només a Washington. Clar, no és el mateix l'efecte Trump, no? A zones d'interior, no? A alguns estats, com ciutats com Washington, Nova York o d'altres, oi?
Sí, efectivament sempre diem, per exemple, la gent que va de turisme a Nova York, que Nova York no són els Estats Units, i efectivament...
Correcte.
Ni Nova York, ni bona part de la costa nord-est, ni la costa oest, és a dir, Oregon, l'estat de Washington, Califòrnia, etc. No? Són estats molt liberals, en el terme americà de liberal, que vol dir progressista, en aquest cas, i després el centre dels Estats Units és una idiosincràsia totalment diferent. Llavors, quan comences a viatjar, clar, jo vaig estar, no sé, a Louisiana, a Alabama... bueno, Califòrnia, Arizona, jo què sé, a Florida, a les Carolines... O sigui, el país és molt diferent. Òbviament és una ideologia i una forma de veure la vida molt més conservadora. És un país amb molta presència d'armes i una mentalitat respecte a les armes des del principi. Doncs és un país que valora molt la llibertat individual i és un país que odia la burocràcia i la classe política per se. Llavors, tots aquests factors es multipliquen a l'interior dels Estats Units, on la crisi havia colpejat molts sectors, com la mineria i altres sectors econòmics, i amb una ideologia molt més conservadora. Tot va ser un còctel que va propiciar aquesta victòria de Donald Trump i que no es pot analitzar, evidentment, si no surts de Washington o Nova York, on literalment la gent plorava el dia que Donald Trump va guanyar les eleccions. Però, en canvi, si anaves a l'interior dels Estats Units, hi havia gent eufòrica. I no va ser gent només desesperada la que va votar Trump per problemes econòmics. Molta gent que volia un canvi a la cultura política dels Estats Units, que realment està paralitzada i, en certa manera, una certa corrupció, no?
6 mesos després, aquesta victòria de Donald Trump, clar, sembla, la sensació que molts tenim, és que a part que va potser a cop de tuit, poca cosa més efectiva hi ha hagut, no?
Realment, sí, el tema de l'ús de Twitter de Trump ha estat un terrabastall en l'àmbit polític, un president que s'adreça directament als seus milions de seguidors amb un llenguatge totalment planer, totalment col·loquial, que diu, sembla aparentment que sempre diu el primer que li passa pel cap, això ha trencat tots els motllos, és obvi, però és veritat que Trump s'ha topat amb la dura realitat, i és que a Estats Units els que se'n diuen check and balances, és a dir, els mecanismes de compensació política funcionen, i a més el sistema polític està realment molt enquistat, no? Els efectes d'aquest sistema polític, així com els avantatges. Llavors, un president als Estats Units és molt difícil que pugui actuar sol, necessita el Congrés és un organisme que actua molt lent, molt dividit, inclús fins i tot dintre dels mateixos Partit Republicà, i per tant el Donald Trump no ha aconseguit passar encara cap iniciativa legislativa important dins del que havia estat el seu programa electoral. Per tant, hi ha una certa frustració òbvia a la Casa Blanca, d'aquí s'entenen tots els canvis, una mica també a cop de tuit i d'un dia per l'altre que ha fet Trump, no?, en el seu equip, i és perquè hi ha transcendit que Trump realment està frustrat perquè era una persona molt acostumada a fer el que volia i d'un dia per l'altre, no?
I això tu creus que marcarà aquest mandat?
Aquest mandat serà molt complicat i dependrà molt del que vulgui fer el Partit Republicà. Sabeu que ja quan feia 3 o 4 mesos que Trump va guanyar, no que va guanyar les eleccions, que va accedir al poder, que va ser al gener, no?, quan va prendre possessió, a cap de 3 o 4 mesos ja es va començar a parlar d'impeachment, que és un procés polític que contempla la Constitució per derogar o destituir un president que hagi comès un delicte, i s'ha de demostrar. És un procés molt complicat, que mai als Estats Units ha arribat al final, és a dir, mai s'ha destituït un president, però el cas de Trump és tan singular que mai se sap, no? I dependrà molt del Partit Republicà, és a dir, si arriba un moment que Donald Trump, per la seva imprevisibilitat, segons com evolucionin les crisis exteriors com Corea del Nord o Iran, segons com evolucioni tot això, el Partit Republicà pot arribar a un moment que digui, mira, hem de posar per davant els interessos dels Estats Units, fins i tot la pròpia supervivència del partit a la presidència de Trump, i iniciï algun tipus de procés. No sabem què passarà, però en tot cas fàcil no serà. Ja ho estem veient, ho hem vist aquest estiu, en tot el tema dels supremacistes blancs, ho estem veient en la gestió de l'huracà, ho vam veure ahir amb la derogació del DACA, que era una mesura d'immigració molt important, en fi.
I veurem què passa també, perquè Trump és totalment imprevisible, amb tota l'afera amb Corea del Nord, que aquest també pot ser un capítol important.
Sí, exacte. És una de les crisis que pot determinar ara el futur immediat de la presidència Trump, com gestiona aquesta crisi. Òbviament, si la gestiona, diguem, amb el mateix tarannà que està fent el president de Corea del Nord, no?, que és un cert, aquest tarannà capriciós, provocador, etc., doncs, en fi, tindrem un problema. I aquí serà on segurament han d'entrar en joc les forces fàctiques dels Estats Units, Departament de Defensa, Departament d'Estat, ONU, etc., no?, o del món, altres forces fàctiques que no només la presidència dels Estats Units, per encarrilar aquesta situació. Trump ja sabem com actua, és molt visceral, com quan va decidir bombardejar instal·lacions del règim sirià d'un dia per l'altre, pràcticament. És molt visceral i no sabem, és que el problema de la presidència de Trump és que no saps mai què pot passar. I aquesta incertesa, venint de la Casa Blanca, realment està castigant molt les cancilleries i els governs de tot el món, també.
Cèlia, a part de l'actualitat nord-americana, jo et volia preguntar d'altres coses més, podríem dir, del tu a tu, si et sembla.
Sí, cap problema.
D'entrada, quan vas arribar el 2015 a Washington per fer aquesta corresponsalia de Catalunya Ràdio, què és el que primer vas sobtar com a país?
Com a país? Bueno, ja, primer hi ha una... Quan tu arribes als Estats Units, especialment, si fos un país europeu, suposo que seria diferent, no? Però quan arribes als Estats Units, diguem que a mi, al principi, el que més ens va costar era una mica dilucidar les pautes socials, no? Perquè als Estats Units, al principi, la gent, per exemple, és molt, hola, què tal, no? Molt, com molt expansiva, però costa molt establir vincles una mica més duradors, no diria duradors, però una mica més estables, d'amistat, amb la gent, no? No sé, ja, a mi el que em sorprèn en general, m'ha sorprès, és aquest, una mica el tancament, no seria potser el tancament, però una mica una falta d'interès pel que passa fora dels Estats Units, no? Aquesta una mica endogàmia dels americans respecte al seu país, el que passa dins del seu país, els seus problemes, una mica falta d'interès. No és generalitzat, òbviament, no? Però sí que és un tret que crec que defineix a bastanta gent, no? I això, doncs bé, al principi, doncs, costa una mica adaptar-te, després, per exemple, doncs, el model de les ciutats, no? Nosaltres, acostumats a ciutats on hi ha petit comerç, que pots anar al bar de la cantonada, a la botiga, doncs allà això no existeix, tots són grans superfícies, el petit comerç ha desaparegut, llavors és un model de ciutat molt diferent al que nosaltres estem acostumats. Tot això sembla una tonteria, però quan hi has de viure, t'has d'acostumar, no? Que no vas a la fleca de la cantonada, que no tens un bar a prop per prendre un cafè, etc. No? Tot són coses, petites coses de la vida quotidiana. Però, bueno, et vas adaptant. Tampoc és un drama.
I l'experiència en aquest cas professional?
I professionalment, ja et dic, per mi va ser arribar i molt. Jo me'n recordo, vaig arribar a començar a treballar l'1 de setembre del 2015 i aquell mes va visitar, el president xinès va venir als Estats Units, van venir els reis d'Espanya, que va ser una cobertura bastant accidentada, va venir el papa francès per primer cop als Estats Units, tot això en el primer mes, no? O sigui, va ser...
Déu-n'hi-do.
Sí, sí, va ser de cop treballar 12 hores al dia, més la ràdio són 24 hores, és a dir, fàcilment en un mes així pots treballar doncs, de 7 del matí a 1 de la matinada sense parar. No? Per tant, la feina de corresponsal és una feina molt, necessita molta dedicació. Són, en aquest cas, 2 anys, però hi ha gent que, companys i amics meus d'allà, que porten fent 4, 5, 10 anys, que és una atenció permanent 24 hores al que passa, al que pot passar potencialment, caps de setmana, en fi, que agafar aquest ritme també em va costar una mica, no costar, no? Però vull dir que va ser com un xoc de dir, ostres, ara m'hi haig de posar, no? 100% la meva vida és la feina, no? A partir d'ara. I ja et dic, per aquests 2 anys que he viscut. Però aviat agafes el ritme, també hi ha un col·lectiu de corresponsals que, bé, tothom està com pendent de l'altre i quan és un, l'altre t'ajuda, es crea una comunitat forta, no? Perquè tots passem pel mateix, hem de cobrir el mateix, hem d'intentar sobretot entendre què està passant. I has d'intentar entendre què està passant en molt poc temps i això és una mica un repte important per a un corresponsal.
A nivell professional també suposo que és una de les experiències que de moment et quedes, Cèlia?
Sí, és una, professionalment ha estat una de les més... Efectivament, l'altra que per mi va ser molt important va ser quan vaig anar a cobrir a la revolució líbia l'any 2011, no? Les primaveres àrabes. Jo crec que aquestes dues han sigut les experiències que m'han marcat més, sí.
I a partir d'ara què?
Doncs mira, de moment, la veritat és que aquest any tornaré internacional, no? Que és l'àmbit que està treballant durant més de 10 anys i que és el meu àmbit d'especialització, però espero que sigui un any una mica més tranquil que els últims dos i després, bueno, potser reprenc altres coses que estava fent abans, que feia també classes a la universitat, feia col·laboracions amb alguns think tanks que treballen el tema internacional. En fi, una vida una mica més pausada, almenys aquest any que ve ara.
Sí, de moment, tornar a ocupar una corresponsalia no t'ho planteges, eh?
No, és que també jo, clar, vaig arrossegar la meva família, no? Pensa que no només soc jo, vaig arrossegar la meva família,
clar,
el meu marit,
clar. Clar, moltes vegades això, clar, quan tu veus un corresponsal, per exemple, a la tele o escoltes un corresponsal a la ràdio, clar, no tens present que potser, és el que deies tu, que has traslladat a tota la família cap allà.
Clar, clar, jo, per exemple, la meva companya de TV3, que era la Raquel Sans,
sí,
doncs ella...
Que ha tornat també ara.
Acaba de tornar, sí, doncs, i molts altres companys meus. Clar, et portes la família, a la teva parella o marit ha de deixar la feina, o agafar-se una excedència. Els teus fills han de canviar d'escola, adaptar-se a un nou entorn, és a dir, que és tot, és un esforç familiar molt important. I, vaja, en el meu cas, almenys, no crec que el pugui fer cada any, perquè crec que em matarien, literalment. Sí, sí.
Cèlia Cernadas, t'agraeixo moltíssim que hagis compartit aquests minuts de ràdio. Per cert, des dels estudis de Cuga.cat, que uns estudis que tu coneixes molt bé, eh?
Sí, jo vaig treballar a Ràdio Sant Cugat, llavors es deia, durant 4 o 5 anys, ja fa temps, però, bé... Hem parlat de les experiències laborals que més m'han marcat, doncs sí. Aquella em va marcar especialment. Va ser una de les millors etapes de la meva vida, m'ho vaig passar molt bé, vaig aprendre molt i jo estic eternament agraïda a Ràdio Sant Cugat, sí.
Molt bé, doncs, Cèlia, moltíssimes gràcies i això, espero que estiguis o continuïs explicant tot el que passa al món.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Gràcies, adéu, bon dia.
Adéu, bon dia.
Cada matí ens connectem a l'estiu.
Connectats a l'estiu.